El govern balear ha anunciat que preveu ampliar la reserva marina dels Freus d'Eivissa i Formentera cap al Baix Fondo, de manera que s'unirà amb la reserva marina de la Punta de Sa Creu. Aquesta mesura suposaria sumar 5.600 hectàrees noves d'aigües exteriors, sumant un total de gairebé 22.000 hectàrees marines protegides. De moment, el govern balear ha anunciat que ja ha començat a fer feina i preveu que la proposta d'ampliació de la reserva surti a exposició pública aquest mes d'agost. Aquest tema ja l'hem abordat aquí a Ràdio Illa amb responsables del govern balear i amb pescadors recreatius, per cert, que s'hi mostren radicalment en contra. I avui saludam en Antoni Font Gelabert, que és navegant, biòleg i implicat amb Greenpeace durant dècades i ara mateix col·labora amb la Fundació Marilles. Hola, Antoni, un plaer tenir-te aquí.
Què tal? Bon dia, gràcies.
Bé, què us pareix aquesta ampliació de la reserva marina dels Freus?
Bé, anem per parts. La Fundació Marilles està treballant d'una manera molt intensa per intentar aconseguir que a tot l'estat espanyol tinguem un 10% de la mar protegida, és a dir, alta protecció, i un 20% més en sistemes de gestió força restrictius, però ens agrada que sigui un tema que tothom entengui. Per tant, entenem que hi ha coses que s'han de fer a poc, tira, i que s'han d'anar explicant. Jo crec que aquesta reserva d'aquí, dels Freus, és un exemple de llibre, és un cas d'èxit, una reserva que té 25 anys i que està creixent i adaptant i fent el que se diu gestió adaptativa. És a dir, no és una cosa que surti d'avui per demà, és un tema que fa 25 anys que funciona, que té una comissió de seguiment, que aquesta comissió de seguiment se reuneix amb regularitat, és a dir, un cas de llibre que pots anar a mostrar per tot tranquil·lament, no? Les darreres informacions de la biomassa que hi ha a la reserva són impressionants. Ara no tinc les dades exactes, però a la darrera reunió es va passar un informe que mostrava que de la zona de reserva integral a la zona pescable hi havia una diferència com a quasi unes 20 i pico vegades més biomassa que l'exterior. Per tant, la reserva funciona. Què passa? Que la reserva és una reserva marina d'interès pesquer, és a dir, és com una figura allà on bàsicament s'intenta coordinar totes aquestes activitats i reduir la intensitat de les mateixes. És a dir, els pescadors professionals fan una sèrie de renúncies importants, els pescadors recreatius poden pescar també amb unes limitacions, tenen unes normes, tenen unes zones on sí o no, tamany d'ams, arts que poden fer, coses que no poden fer, tothom s'estrenya una mica el cinturó i tens un espai allà on la mar es regenera. Hi ha una comissió de seguiment allà on la gent pot explicar els seus dubtes o les seves propostes, se reuneix amb regularitat i allà estan representats, hi ha un representant dels pescadors recreatius i dels pescadors submarins, no? I mos consta que hi ha molt de pescadors recreatius, hi ha una associació, l'Associació de Pesca i Càsting de Balears no està en contra d'això, és a dir, que hi pugui haver un grup de persones que estiguin en contra és comprensible, però bé, el que han de fer és organitzar-se i presentar les seves propostes a la comissió.
A veure, hi ha un tema interessant també i important per recalcar perquè la gent ho entengui. Una cosa és una reserva integral, que és com la que tenim a Sespardell, allà no es pot pescar de cap manera, i després hi ha la reserva marina d'interès pesquer, que seria doncs aquesta reserva marina dels Freus, també la reserva de la Punta de Sa Creu, i bé, doncs el que es vol fer és ampliar amb 5.000 hectàrees perquè s'uneixin la reserva de la Punta de Sa Creu, que dona la mola, amb la dels Freus. Què passa? Què diuen els pescadors recreatius amb els quals nosaltres hem parlat i que estan organitzant a més una recollida de signatures? Diuen, home, el que suposa aquesta reserva marina d'interès pesquer, segons ells, una falsa reserva, és prohibir la pesca submarina i després restringir la pesca amb canya. I, en canvi, doncs, permetre la pesca professional.
Bé, la pesca professional se permet amb unes restriccions.
Arrossegament es pot fer?
Arrossegament, per suposant, no es pot fer dins la reserva. És una reserva que no passa de les... És a dir, que no es pot fer perquè ja no es pot fer, inclús ara. No serà una reserva que tingui com a benefici, entre cometes, que se prohibisqui el arrossegament, perquè estem parlant d'unes fondàries allà on està prohibit el arrossegament, no? Estem en una situació en la flota pesquera professional que minva, cada vegada tindrem menys peix local, i si volen mantenir el peix local s'han d'utilitzar aquestes eines. S'ha mostrat a moltes confraries de Mallorca, per exemple, les confraries que estan vinculades o pròximes a una reserva marina conserven una certa vitalitat de la pesca artesanal. Tenen més barques, per exemple, a Cabrera, la confraria de la colònia Sant Jordi no té cap barca d'arrossegament, tots són barques d'art menors, i no només no baixa el número, sinó que es manté i en algunes ocasions creix, no? I altres confraries de Mallorca, per exemple, Porto Cristo o Porto Colom, que cada vegada tenen menys, no tenen reserva marina a prop, i clar, el recurs ho noten, no? Per tant, és un tema de compartir un recurs comú, el que diuen la tragèdia de los comunes, és a dir, o deixes obert a tothom, tothom fa el que vol, motosierra, vull dir, llibertat, i que es faci el que es vulgui, i l'altre és, d'una manera consensuada, anar introduint limitacions, però limitacions que en aquest cas ja, tot i que la reserva marina genera uns beneficis per la biodiversitat i tal, perquè tot el que sigui baixar intensitat de la petjada humana ajuda a recuperar la biodiversitat, aquestes reserves estan orientades a harmonitzar la pesca professional i permet la recreativa. És a dir, realment els únics afectats d'aquesta reserva, afectats realment, són els pescadors de pesca submarina. Jo, la pregunta que faig als pescadors de submarina és: anem a treballar amb com podem organitzar per demostrar que la pesca submarina pot mantenir unes poblacions de peix raonables, perquè si vas a bussejar fora de les reserves marines és que no bus un peix. Ells mateixos se queixen. N'hi ha que diuen que no vol... És que jo ja no vaig a pescar perquè no hi ha peix. I clar, que vols obrir les reserves marines sense control i no pot ser. No, pensant que és una cosa... És un procés que fa 30 anys que dura, que s'està implementant, que està demostrant el benefici, i que crec que la pesca submarina el que han de fer és tot el que no està protegit, cercar una manera de treballar conjuntament per trobar solucions de com es pesca, perquè el que no pot ser és que tothom pugui sortir a pescar tot el que vulgui tots els dies, i en fi, no pot ser.
Els de la pesca submarina, clar, assenyalen, diuen, home, és que justament la nostra pràctica és la més selectiva.
Sí, efectivament, és molt selectiu, però tu pots tenir una pràctica molt selectiva que si practiques massa, amb massa intensitat, és que no deixes un peix. Me remeto una altra vegada al que havia dit abans, les zones lliures, allà on els pescadors de pesca submarina, que són tan selectius, podrien ser uns guardians, no ho diuen en cap moment, no? però és que la trista realitat és que fan net, Tu fas snorkel, surts a...
I tant, i tant, sí.
T'has passejat per zones de reserva i zones de no reserva?
Sí. Sí, però no m'atreviria tampoc a emetre un judici...
No, perquè
la
millor...
Jo
no som un científic marí que estudia les poblacions, però n'hi ha. Hi ha científics que estudien fa 30 anys aquesta... I la proposta va per aquest camí. Un dels arguments dels que s'oposen a aquesta reserva, i a totes, s'oposen, diuen... Stop falses reserves. És una falsa reserva perquè una reserva no hi pot haver xarxes. Bé, això és una qüestió terminològica i conceptual que jo no tinc cap problema. No vols que li diguem reserves? Però li direm àrea de gestió pesquera especial. Val. Quina és la següent passa? Perquè, efectivament, les àrees d'alta protecció són les reserves que ells entenen. Inclús ells diuen que en volen més. Doncs anem a treballar per tenir més reserves d'aquestes. Però ens haurem d'entendre els professionals. Nosaltres no és que defensem els professionals contra els recreatius, però el procés d'admissió d'una reserva no-take, d'una reserva allà on no se pesca res, és un procés que no se pot decretar, és un procés que has de convèncer, has de parlar, has de demostrar i has de convèncer. Jo estic en el món, ja som una mica abuelo cebolleta, si vols, però fa 30 anys que estic en aquest món de les reserves i tarda molt una reserva entre que s'accepta, que se declara i que demostra els seus beneficis, tarda molt de temps.
Els recreatius amb canya, fora dels, o sigui, més enllà dels pescadors submarins, no? Diuen, clar, també es restringeix la majoria de tècniques, jigging,
no,
spinning, pesca al viu...
Bé, hi ha una sèrie de coses que són massa intenses, perquè són tècniques que són igualment, hi ha jiggings i tal, que són molt selectius, però és que tenim un número de barques i de pescadors, o ho fas d'aquesta manera o ho has de fer amb un sistema. Tenim molta tecnologia perquè hi hagi sistemes que permetin a la gent començar a parlar de que els recreatius no han de sortir cada dia. No hem de sortir cada dia. Jo som pescador, a mi m'agrada pescar, i jo això ho agaf com un bé de Déu, perquè Si jo, com a pescador recreatiu, puc pescar dins una reserva marina i se pesca millor perquè hi ha més peix i hi ha unes limitacions, jo aquestes limitacions els hi dono la benvinguda.
Ara es pot pescar cada dia, no?
Sí, sí.
Vostè creu que...
Fins allà on jo sé, perquè les normatives són complexes, cada reserva, hi ha variacions d'una reserva a l'altra, i per què hi ha aquestes modificacions? Perquè hi ha uns comitès de seguiment que potser t'ho permeten, o en algun lloc hi ha normes que són apropiades o no ho són, i en certa manera, de vegades, entre cometes, perdem propostes. Nosaltres voldríem més, però admetem que dins una situació com ara mateix aquesta situació és els pescadors professionals i la Direcció General de Pesca han tingut unes converses, veuen l'interès i la conveniència de fer aquesta ampliació i la porten a la comissió. Bé, nosaltres estem a la comissió, tenim un representant, o sigui, totes les organitzacions de medi ambient de les Balears que es preocupen de temes marins, tenim un representant en aquesta mesa que té més de 20 persones.
A la comissió de seguiment de la reserva.
I nosaltres, no són nosaltres que ho hem proposat.
Van ser els pescadors, no?
Sí, perquè si
nosaltres...
Aquí també es crea la cosa, els ecologistes ens fusellen i ens matxaquen, perquè simplement ens vàrem enterar i ho vàrem celebrar. I aquesta proposta se va dullar, se va acceptar, en aquestes meses els recreatius, etcètera, hi tenen representació.
Sí.
Moltes vegades, he de dir que moltes vegades no assisteixen, per tant, jo crec que tenim una qüestió també de qualitat participativa, de múscul participatiu, haurien de participar millor, haurien d'entendre, ostres, hi ha una reunió, buf, ja no hi puc anar, ja me'n vaig a pescar, i diu, ostres, potser avui te convendria no anar a pescar i anar a la reunió a la comissió, per què? Perquè escoltes els arguments, perquè veus tal, planteges els seus dubtes, jo crec que la qualitat participativa és fonamental.
Bé, doncs avui hem escoltat el punt de vista d'una entitat de prestigi conservacionista com és la Fundació Marilles, amb un dels seus membres, en Antoni Font Gelabert, que per cert és navegant, biòleg, porta, com apuntava abans, doncs, més de 3 dècades solcant els nostres mars. Escolti'm, com veu el nostre mar aquí a les Pitiüses, pel que fa a pressió humana, pel que fa a recursos pesquers, a iots amunt i avall, etcètera.
Jo diria que els recursos pesquers a primera vista estan força bé. Vaig estar nedant ahir a Camarí, just allà on hi ha te puc fer un yin-yang, la misària de la desaladora.
Sí.
És a dir, tenim un problema de pressió humana. I a Formentera es nota més perquè és més petit i la pressió és més intensa, no? Òbviament, s'ha arribat a un punt de desenvolupament que no s'ha volgut reconèixer la frontera del subministre d'aigua i tenim una desaladora. Pues, allà l'abocament de la desaladora pues, genera, no sé fins a quin punt està generant problemes, però jo allà hi vaig veure terbolesa, hi vaig veure aloclina, és a dir, dins els cocons del fons del mar hi havia pues, les aigües aquestes més salines que surten a l'emissari se'ls van depositant, o sigui, no es mesclen simplement, sinó que hi ha tots uns processos que no sé fins a quin punt estan estudiant. Vull dir, me va cridar l'atenció veure mates de posidònia morta, mata de posidònia com a segada, o sigui, com si la planta hagués tallat perquè té problemes de creixement, no ho sé. Vull dir, crec que s'hauria d'estudiar una mica més tot això per intentar fer-ho millor i sobretot també per ser conscients de que no és simplement pagar, comprar i operar una desaladora. L'operació de la desaladora possiblement tingui problemes, però per lo de més, pues, en les zones pròximes vaig anar a una zona a uns 500 metres i aquest fenomen ja no era, i hi havia ara reclutament en fossos petits, molts. La veritat és que sembla que el fet de que hi hagi una reserva a la vora fa que els enfossos es puguin reproduir en condicions, i hi havia molt de reclutament d'enfoss, cosa que no he vist a Mallorca aquest any. És a dir, també són fenòmens que van d'un costat a l'altre, no? I el tema de la pressió nàutica és preocupant. Jo com a navegant et puc dir que jo no tinc barco aquí, i jo quan navego a Grècia, perquè és que, per una banda, perquè el tema dels amarraments i l'accés a la mà s'ha fet inabastable per persones de rentes normals, perquè han de competir amb els alemanys i els estrangers que venen a comprar o que s'aturen i paguen uns preus que nosaltres no podem, però és que inclús si tingués diners, on vas? O sigui, que vens aquí a fer colzes per fer lloc per entrar a un fondeig? És que no hi ha nowhere to go, no es pot anar enlloc. I jo no veig una altra banda, perquè et facis una idea de lo que m'afecta a mi a nivell personal el tema de la intensitat de navegació, i fent una passa més col·lectiva, pues, s'ha llançat un manifest, el grup Mallorca amb altres organitzacions ha llançat una campanya de pacificació de la navegació, em posa'm una mica de seny, i hi ha un reel por ahí que no sé com, crec que hi ha d'haver un àudio que potser podríeu emetre. El format ràdio l'han de treballar millor.
Bé, en aquest cas, doncs, la pacificació de la mar, sí, jo crec... Mira, ahir estàvem justament xerrant amb dos navegants d'esbarjo d'aquí de Formentera, que tenen la barca bastant despeix, no? I els hi preguntava per això, per com van les sortidetes a l'agost, i em diu, no, poquetes, intenten no sortir gaire per aquest fenomen de saturació, i inclús disbauxa, i a vegades negligències que posen en perill la vida de les persones en aquestes
efectivament, setmanes. I barcos que es cremen, barcos que col·lisionen, aquesta llanxa que va enfonsar un catamarà, vull dir, és que arribàvem a un punt...
A Eivissa, això, sí.
A Eivissa va ser, sí, però bé, en fi...
Estem parlant de la setmana passada, sí, eh? A Eivissa va passar això, sí. Aquí a 12 milles de la costa, un iot de 25 metres amb flames que es va enfonsar.
Sí, són situacions que te donen una idea de la intensitat, perquè que un iot prengui foc i tal és una cosa que es dona amb un percentatge baix.
Sí.
Però clar, que aquí se'n donin contínuament vol dir que el percentatge de presència és molt alt, no? O sigui, són com a inferències. Com és que tot passa a Eivissa, a Formentera, a Mallorca mateix? Vull dir, però ens passa tot perquè tenim una intensitat que te n'adones quan navegues a una altra banda. Quan navegues a una altra banda dius, ostres, com és possible que no tinguem límits. Jo crec que un dels grans problemes que tenim és el que no volem emetre límits per res. O sigui, el límit de l'aigua, de saladora, el límit de no sé què, pues, un problema de no sé què, pues, més construcció. Ara parlen a Mallorca de construir més. Volen construir el rústic. Per què? Perquè, en fi, diu, sí, però si no hi ha aigua, si ja estem, tenim problemes gravíssims d'aigua, i construirem més, això és la solució. No, ja, no
però
pot ser.
El tema dels límits a la mar i, i el tema de la llei de costes, lliure fondeig, això, clar...
Sí, bé, jo vaig participar pues, precisament fa 30 anys amb el primer camp de boies que se va muntar, que va ser el de Cabrera. Varen dissenyar un primer camp de boies que va ser molt mal rebut pels navegants perquè la navegació en llibertat i posa tal i això, llibertat de navegació, etc. Però ara mateix és el lloc allà on tens una experiència de navegació i que la gent ho reclama i la gent em maquegui plaços per demanar per autoritzacions, que les autoritzacions són com una reserva, un preu raonable, que és el que posa l'administració, i tu pots anar a Cabrera i tenir una hectàrea pel teu barco, i normalment la gent que mata aquestes limitacions és gent que no treu motor d'aigua, o sigui, hi ha com un sistema, diguéssim, de crear una possibilitat perquè la gent més raonable s'expressi o tingui un espai allà on anar i convenci els altres de que sortir a la mà no és anar a 40 nusos. Si t'agrada la mà, no tens pressa, t'agrada estar i pots fer un trànsit a una velocitat raonable. El tema de la limitació de la velocitat és important. Treballem amb això.
Bé, s'ha parlat de la limitació de velocitat també inclús en les barques de línia, per intentar reduir doncs, els accidents amb cetacis, la remor marina...
Exactament.
Però és que volem arribar a Eivissa en mitja hora.
Clar, clar. Però és una mica admetre que hi ha coses que, per exemple, es parla de posar un tren entre Muro i Alcúdia, hi ha un tren, dius, aquest tren es queda... I dius, ostres, hi ha un tren que salvaria, que es podria fer un traçat molt més amable i tal, igual, però és que tardaria 4 minuts més. I dius, ostres, a lo millor és que tenim una illa prou complexa com per haver de posar solucions que s'adaptin a la complexitat i no tirar pel camí del mig, no?
Déu-n'hi-do, escolta'm, jo crec que això que ha dit de, vostè és mallorquí i se'n va navegar a Grècia, eh? Jo crec que algun navegant aquí ha notat una punxada al cor, eh?
Ah, que sí. No, és un testimoni, i jo ho dic molt clar, eh? Vull dir, jo som soci d'un club nàutic de la Ràpita. Per fer-te soci has de pagar 40.000 euros. Jo vaig pagar molt menys, perquè jo som un soci vell. Però ara, si tu vols entrar i vols ser un soci, has de pagar 40.000 euros. Aquests euros són diners perduts, és a dir, no és una inversió que tu puguis recuperar perquè jo te vendo la targeta. No, això és un diner que va al fons del club. I després, si vols comprar un amarre, pel meu barco són 150.000 euros. Clar, jo, el meu barco no costa tant, jo tinc un barco de 12 metres i és un barquet que té 53 anys, que l'he arreglat amb molt d'amor i que ens dona molta satisfacció. Però jo no puc abordar aquesta... Ja te dic, i si tingués diners, si he de sortir de la Ràpita, on vaig? El trenc, que està com teniu vosaltres aquí...
Ses
illetes. Me'n vaig a... En fi, no hi ha... Vull anar a una cala, vull donar als meus amics... És que a lo millor s'ha acabat aquella cosa de dir ai, venen amics, me'ls emportaré a veure Cala Pi. un desastre, no pots entrar, i està tot ple de barcos fondejats i tal. Per tant, hi ha una intensitat massa alta, han destrossat l'esquema, perquè hi ha una intensitat massa alta, no es pot navegar a Mallorca.
I Déu-n'hi-do, ara parlava d'això de les motos d'aigua. Mm-hmm. Normalment aquests que van als camps de boies i entenen més la regulació mediambiental ja no treuen les motos d'aigua. És que justament ahir ens van fer arribar, ho hem publicat a Ràdio Illa, unes imatges en una zona abalisada per banyistes, en què veiem doncs una moto d'aigua circulant a tota velocitat. Jo no sé si ho veu perquè les imatges...
Bueno, jo això ho he vist.
I aquí, justament aquí, hi ha un banyista que li passa la moto d'aigua...
A res.
Finalment, no vam haver de lamentar cap tragèdia, però vam estar a punt, eh?
Sí, bueno, a Mallorca cada dos per tres hi ha gent ferida, gent amputada per les hèlics de tal, amb una moto d'aigua no t'amputarà perquè no té hèlics, però igual te pega una ceba que te mata com un coní, no? És una cosa que no té... És que no té nom, és una aproximació descerebrada a la mà en alguns casos. Per tant, el tema de les motos, pues, a una distància de la costa, aquesta solució que posen, que posen uns circuits perquè facin voltes, pues mira, que se'n vagin a fer voltes allà, però jo crec que és una cosa que la gent, si la gent ho entén, aquesta cosa de la velocitat, del saltar, inclús hi ha accidents perquè van darrere els barcos, que els barcos fan ones i van a saltar les ones del barco i es peguen unes castanyes notables. Jo crec que és gent que no ho sé, vull dir, no vull qualificar, però bàsicament necessitem normes i vigilància i sanció amb aquestes qüestions.
Sí, normes i vigilància i sancions. De fet, el govern balear ha anunciat doncs, que desplega 10 embarcacions per intentar controlar les activitats al nostre litoral, però clar, 10 embarcacions per totes les illes. Compti que les que tenim a les Pitiuses són dos, una a Sant Antoni i l'altra a Vila. Formentera, de moment... zero.
Nosaltres fa dos anys vam llançar el Pacte Blau Balear i és un document allà on hi ha com a cinc iniciatives i per cinc camps que pensant que haurien de millorar la mà, i és com una crida a la ciutadania i al govern per entendre quines són les prioritats, i una d'elles és el finançament. És clar que la gent que fa vigilància i sanció i tal i qual estan en quadro. Aquí a Formentera, tema de tenir una reserva fantàstica, però també els aniria bé tenir més recursos per vigilar-la millor, perquè un dels problemes que hi ha, que és Vox Populi, és que, sobretot a Eivissa, que hi ha molta restauració i tal i qual, que hi ha un tràfic de peix furtiu, bàsicament gestionat per pescadors submarins. És un tema que és difícil de destapar i d'identificar, però bé, això seran alguns. Si no, és una qüestió de criminalitzar la gent de la pesca submarina, però dins del món de la pesca submarina hi ha unes quantes pomes podrides que realment generen un problema al recurs i una certa indignació a ciutadans, ONGs i pescadors professionals, i diuen, atureu això. Òbviament, també dins dels pescadors professionals hi pot haver infractors. Nosaltres demanem... La Fundació Marilles és l'única que ha fet un document com de recull de tot el que tothom sap sobre il·legalitats a la mà, però que ningú diu i que ningú mai ha posat sobre un paper. I tenim un informe allà on queda ben clar totes les coses que es fan.
Doncs Antoni Font-Gelabert, de la Fundació Marilles, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Vostè i, de fet, tota la gent de Marilles, que sempre sou molt amables amb Ràdio Illa, saludim en Aniol.
Molt bé, li faré arribar el saludo. Vinga.